Ràdio Ferró, la ràdio comunitària de Vila Urània.
Bon dia a tothom. Avui, dissabte 15 de novembre, dia de Sant Albert el Gran, patró dels científics, celebrem l'existència de la ciència, aquest motor imprescindible pel progrés humà. La ciència és una eina poderosa que ens ajuda a descobrir i entendre com funciona el món. Ens permet innovar, trobar solucions i afrontar els grans reptes del nostre temps, des de la salut fins a la cura del medi ambient. Celebrar la ciència és reconèixer l'esforç de totes les persones que amb rigor i passió dediquen la seva vida a ampliar el coneixement i a millorar la nostra qualitat de vida. Gràcies a elles, avancem cap a un futur més just, més saludable i més sostenible. També és una manera de celebrar aquesta setmana, que és la Setmana de la Ciència, que per això estem aquí, és una manera de celebrar la curiositat, la creativitat i el compromís amb el benestar col·lectiu i amb el planeta. Valors més que necessaris que mai en temps d'incertesa. Com cada any, ho fem durant la Setmana de la Ciència, que enguany arriba ja a la seva 30a edició. Som a Ràdio Ferró, us parlem des de la Sala Polivalent de Vila Urània, un equipament municipal dedicat a la divulgació científica. Us convidem a escoltar el programa especial d'avui i a visitar Vila Urània també, perquè coneixereu millor Josep Comas i Solà, l'astrònom que va llegar aquesta casa a la ciutat perquè s'hi fessin activitats de ciència obertes a tothom. Ens encanta ser aquí un any més celebrant la ciència amb vosaltres. L'equip d'avui el formem: Maria Goret Timàs, conductora del programa Finestra Oberta; Quima Parra, conductora, co-conductora del programa Tal com raja; Alejandra Sánchez Villaverde hauria d'estar aquí, ella és professora dels tallers de ràdio de Vila Urània, però està de baixa, està malalta, però li volem donar igualment el seu record; Andrés Llost a la taula de so; Eugènia Cortés, que fa de regidora; i Cristina Junyent, qui us parla, conductora de Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró, i que avui tingui el privilegi de conduir aquest especial per la Setmana de la Ciència. Aprofito per saludar la Goretti i la Quima, que estan amb mi, i també l'Andrés i l'Eugènia, que estan...
Però... I el públic que tenim.
Home, i estem encantats amb aquest públic, i tant. Sí, sí, gràcies. Entre tots ho farem tot. Avui, de què parlarem? Doncs hem adaptat les propostes de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, l'entitat que coordina totes les activitats, en un programa que nosaltres hem triat quatre temes per fer quatre entrevistes. La primera entrevista, parlarem de com era la noia fa 15 milions d'anys amb Júlia Àries Martorell, de l'Institut Català de Paleontologia, però ja veurem que ens acostarem també a altres formes de locomoció humana. La segona entrevista és amb motiu dels 650 anys de l'Atlas Català de Cresques i parlarem de l'evolució de la cartografia amb Graziana Ramazzini, professora jubilada de cartografia a la Universitat de Barcelona. La tercera entrevista és amb motiu del centenari del naixement de l'astrònoma Maria Assumpta Català i Poch, i d'ella parlarem amb Trinitat Cadafau, que és una de les responsables d'aquest centenari, justament. I per acabar, l'última entrevista, li hem dit qüestions de quàntica, parlarem amb Javier Argüello Luengo, que és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, i ho fem a propòsit que enguany és l'any de la quàntica declarat per la UNESCO. Fenòmens naturals, especial Setmana de la Ciència. Anem amb la primera entrevista. Una de les commemoracions, com ja he apuntat, és el cinquantenari de la mort d'Agustí Duran i Sampere, un historiador, arxiver i arqueòleg. Però com hem pensat que, per comptes d'arqueologia, aniríem més enllà i parlaríem de paleoantropologia, una ciència que estudia el passat i que va molt més enrere en el temps. Al nostre entorn tenim un ambient de fa 15 milions d'anys i se sap molt bé què passava i com es vivia el Vallès. Entre els habitants d'aquell paisatge hem trobat tres fòssils excepcionals: en Pau, la Laia i en Lluc. Tres primats que ajuden a entendre com va evolucionar la manera de moure's dels simis per passar des d'arborícoles fins que es van posar drets per caminar com a bípedes. Per parlar-ne ens acompanya Júlia Àries Martorell. Hola, Júlia.
Hola.
La Júlia és paleontropòloga, s'ha especialitzat en l'evolució de la locomoció i la postura dels primats hominoïdeus. Després d'una etapa a la Universitat de Kent, avui investiga a l'Institut Català de Paleontologia, on estudia com la forma dels ossos explica la història del moviment. Aquesta entrevista la faig jo mateixa. I començo preguntant-te, Júlia, treballes a l'Institut Català de Paleontologia. Han dedicat molts anys a estudiar el Miocè, és a dir, l'època d'ara fa 15 milions d'anys, a la zona que avui és el Vallès Penedès, que era molt diferent d'ara. Com era? Ens ho expliques?
Sí, i tant. Jo crec que el primer també és important saber que el Miocè és molt llarg. Aleshores, el Miocè dels 15 milions d'anys és justament al mig del Miocè i va des dels 23 milions d'anys fins als 5 milions d'anys. O sigui que tenim una etapa llarguíssima en la qual hi ha un ambient, òbviament canviant, però d'una manera concreta, que és que comença a fer calor, 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 fins que trobem un òptim climàtic i aleshores després seguim amb una degradació del medi ambient i això porta ja al final del Miocè, entrada ja del Plistocè, a altres tipus de climes. Aleshores podem pensar amb el Miocè en general com un espai, un moment en el temps en el qual Catalunya, en general, és un bosc, una selva, pràcticament. Tenim temperatures altes, tenim humitat i tenim vull dir, tota una sèrie d'expansions de boscos també per tota Europa. Aleshores, això són uns ambients perfectes per als tipus d'animals que són els primats i per això els trobem aquí al Vallès Penedès.
Aquí hem trobat, no diré els noms, els posarem, perquè són noms molt tècnics,
no? Dic jo, no passa res.
Vinga, després... endavant. Digue'ns, presenta'ns els que hem anomenat, el Pau, la Laia i el Lluc.
Tenim molts, aquests són molt importants per temes que ja parlarem, però el Lluc és el més recent dintre de la línia evolutiva nostra, com si diguéssim, és el Hispanopithecus laietanus, així és, Hispània, no? O sigui, és un nom així ben bonic, que a mi m'agrada molt. Després tenim el Pau, que és el Pierolepithecus catalaunicus, amb aquest honor a la nostra terra, i el Pierola es diu Pierola perquè es va trobar a prop de la localitat de Pierola, Hostalets de Pierola, no? Allà a l'Anoia. I després tenim la Laia, que és la Pliobates cataloniae, també, o sigui, un altre honor al nostre territori. I aquesta, inicialment, vam pensar que també era dintre del nostre llinatge evolutiu, dintre del que són els hominoïdeus, que són la família que ens toca a nosaltres. Tenim... som 5 ara mateix, només en queden 5, com si diguéssim, però eren molt més diversos durant el Miocè, precisament, que és la gran expansió i la gran diversificació de tot aquest grup. I aleshores aquests formen part de tota aquesta diversificació, tot i que la Laia és d'un llinatge que surt abans de nosaltres. O sigui, hi ha una divergència entre el que són el que podem pensar en una mona, una macaca, un papió i el que podríem pensar com a la nostra família. Ximpanzés, goril·les, humans... I abans d'això hi havia tota una sèrie de primats que eren més antics i tots aquests llinatges, encara que surten abans, segueixen estant en convivència amb tot aquest moment de canvi i de diversificació.
On els podríem incloure? El Pau, la Laia i el Lluc, tot i que la Laia ens dius que és diferent.
La Laia és d'un llinatge anterior, és un pliopitecoïdeu, són primats petitets, són primats de tipus basal, són catarrins, els catarrins és el grup que ens engloba a tots realment plegats.
O sigui, catarrins, les mones, catarrins perquè no tenim nas.
Evidentment. I aleshores, sí, i el Pau i el Lluc ja són hominoïdeus, el que està molt, encara ningú s'ha posat d'acord sobre quin hominoïdeu són, d'on, exactament, amb quin parent, a on formen, a quin lloc estan exactament de la filogènia, perquè hi ha molta controvèrsia dintre de la filogènia dels hominoïdeus en el Miocè. Penseu que són 5 grups ara avui dia vius, goril·les, ximpanzés, humans i gibons, goril·les, ximpanzés, orangutans, gibons, sí, no? Els he dit bé, oi?
Sí. Goril·les?
Goril·les, humans, o sigui, anem per ordre. Humans, ximpanzés, els nostres més propers, els goril·les anem després, els orangutans i després els gibons i siamangs, que formen un grup ells sols, que són els més petits i els que es van separar abans, els primers que van divergir.
Perquè ens els has explicat per ordre de proximitat,
exacte,
de més pròxim a més lluny.
A nosaltres, exacte, sí, els ximpanzés són els nostres parents més propers vius avui en dia. En tenim de més propers, però ja són fòssils. Llavors, aquests són 5 però en aquesta època tenim igual més de 30 gèneres de hominoïdeus del Miocè, entre els europeus, els africans. És una època de molt de canvi, molta diversificació.
Sí, Àsia també s'hi van trobar, no?
En Àsia també, sí, són tota la línia dels orangutans i els gibons són els que evolucionen mentre van fent camí cap a el que ara són les illes de Borneo, Sumatra, que és el seu habitat ara mateix, però tot el Pakistan, la Xina, tot això està bastant ple.
I què ens expliquen fòssils com Pau, Lluc i Laia, si és que explica alguna cosa, ni que sigui per diferència, no? De la diversitat i l'evolució dels hominoïdeus, especialment en el caminar, que és la teva especialitat.
Sí, jo crec que una de les idees més interessants que podem treure de tota aquesta diversitat és que no va tot ni al mateix temps ni en la mateixa direcció. Hi ha una idea generalitzada de l'evolució, sobretot de l'evolució humana, que és lineal, progressiva i que arriba fins a nosaltres. O sigui, som la part culminant de tot aquest procés, no? Han anat fent experiments, podríem dir, fins que surt, clar, nosaltres, no? Que a sobre ho hem conquerit tot i ho tenim tot a mà. Però, en realitat, quan vas a mirar el Miocè, el primer que veus és que absolutament res quadra amb res, no hi ha ningú que faci el que li tocaria en el moment en què li tocaria, per tant, tens tota una sèrie d'exemples de coses que passen al mateix moment, en llinatges que en els quals no hauria de passar, la Laia és un gran exemple d'això, no és un hominoïdeu, però té moltes característiques, sobretot pel tema de locomoció arbòria dels hominoïdeus, molt similar als hominoïdeus. Per tant, han fet una convergència evolutiva i no són del mateix llinatge i no tenen un ancestre comú que tingués totes les mateixes característiques, que és el que la gent tindria al cap, com si diguéssim, tenim un ancestre que és ja una cosa que podem dir, ah, val, d'aquí jo veig com va sortint i surten les persones.
M'estàs parlant?
No.
M'estàs parlant d'aquella imatge típica?
Exacte.
Que hi ha
una espècie de primat així com una mica...
Que camina quatre grapes.
Sí, normalment el tenen a més fent fins i tot el knuckle walking, no? El caminar sobre els artells dels goril·les i els ximpanzés.
Sobre les mans,
sí, no? Sobre les mans, no? Es posen així.
Los nudillos, deixa'm traduir-ho, per si algú no ho sap.
Sí. I es va com desplegant, no? Veus aquella imatge, la típica imatge de perfil, que és el tipus ximpanzé petit, es desplega una mica, fins que al final, oh, surt una persona. A més, normalment sol ser un home. Per tant, és una cosa molt, no?
I de la nit al dia, se'n va dormir primat i es desperta persona, no?
Sí, després es posa a treballar, no? Hi ha també la següent...
La màquina. Sí. I això no va ser així.
No, això no és així gens de cap manera. Això ens ho explica el Miocè, bàsicament, que no hi ha res de lineal ni de progressiu ni de cap manera. De fet, la idea més important del Miocè és que quan vas a buscar tots aquests ancestres comuns, o que l'ancestor, que li deien això, sí. Anem a buscar-los a l'LCA, no? Ha de ser d'aquesta manera, de tenir aquestes característiques, perquè aquest i aquest, que són els vius, les tenen. No n'hi ha cap que encaixi. No n'hem trobat cap. Aleshores, o no hi és, o és diferent.
I això per què? Perquè s'han perdut algunes de les, diguem-ne, característiques que podien tenir aleshores.
Es perden, o sigui, es guanyen en moments diferents i hi ha el concepte de l'evolució mosaic, que és una cosa que la gent tampoc no s'ensenya, o com a mínim jo no ho veig que sigui la idea imperant de com t'ensenya l'evolució, que és una cosa que no passa ni tota la vegada, ni tots els complexos que veus en les formes vives han evolucionat al mateix temps, per les mateixes raons, i aleshores pots tenir fòssils que tenen una sèrie de característiques X, Y, Z que no comparteixen amb el que en una forma actual trobes en conjunt. I aleshores tenen una part i els altres tenen una altra part. I els següents van amunt i avall.
Com posa'ns exemples per entendre-ho, perquè no és tan intuïtiu.
Ja m'imagino, sí. Mira, per exemple, la Laia, el seu colze. El seu colze, que diries, el colze hi ha... A l'articulació del colze hi ha tres ossos. Tens l'os del braç que arriba fins a baix i entren el radi i el cúbit, no? La ulna, i per això pots fer l'extensió del braç, no? Per poder fer locomoció arbòria, un hominoïdeu d'un cert tamany ha de poder estirar el braç del tot, de poder fer extensió del braç completa. Això és una característica dels hominoïdeus, però també ha de poder fer el moviment del braç amunt i avall, o sigui, girar la mà, no?
Perdona, qui no fa l'estirament complet?
Cap primat que no sigui un hominoïdeu avui en dia, perquè no tenen les característiques del colze ideals o preparades per poder fer un estirament complet del braç. Sempre els hi queda una mica flexionat. Aleshores, tenim que tots els hominoïdeus poden estirar el braç completament i, a més, poden fer aquesta flexió amunt, avall, no? això, en la Laia, veiem la meitat de l'evolució en el colze. Veiem que la Laia podia fer amunt i avall, però no podia estirar el colze del tot. Aleshores, aquesta característica, o com a mínim, no té totes les característiques que li podien permetre fer això. Aleshores, aquí tenim una divisió entre el que és el colze, un colze, que si mires només una part podries dir, ah, això és un homenoïdeu, i si mires l'altra part diries, ah, això és un primat molt antic.
Sí, sí, molt interessant. I llavors, a partir d'aquí, podem extrapolar el nostre bipedisme. És un salt massa llarg.
És una mica llarg, això, sí, perquè estem parlant que el Miocè, 15 milions d'anys, 12, 11, que en té la Laia, 11 i pico, encara tenim formes que són arbòries. El que sí podem veure és l'estadi... No vull dir-te anterior, però la base d'on sortirà després tot aquest bipedisme, totes aquestes especialitzacions realment de tot el que són els hominoïdeus actuals, els que estan vius ara, perquè hi ha una imatge com que el ximpanzé sigui una cosa antiga des d'on pot sortir un bipedisme,
sí.
És exactament això el que tenim al cap, i això no és així. Un ximpanzé ha tingut una història evolutiva de 6 milions d'anys des de que es va divergir des del tronc comú, no? Aleshores, això, dir-li forma original ancestral primitiva, és una mica... deixar de banda els pobres ximpanzés que han hagut de fer la seva vida i han hagut de fer la seva evolució, igual que l'hem fet a nosaltres.
Clar,
no?
Sí, sí.
És veritat que tot això veu de les especialitzacions que van sortint al Miocè. Per tant, hi ha una cosa que ens caracteritza a tots els homenoïdeus, a tota la nostra família, que és la postura erecta o erguida, no? En castellà, que li diuen, del tronc. Tenim un tronc que és diferent de tots els primats que es coneix. Aleshores, si no aconseguim això, no aconseguim un bipedisme com el dels humans. Hi ha altres bipedismes, altres exemples en la natura. Tenim els ocells. Els ocells són bípeds, però no són bípeds de la mateixa manera.
Mm-hmm.
I aleshores, aquesta adaptació sí que és el Miocè quan comença a sortir.
Vale. Una pregunta que m'agradaria fer-te és, tenien cua?
Els hominoïdeus?
Sí, el Pau, no. La Laia...
No, cap hominoïdeu conegut té cua. De fet, és una de les característiques de les que primeres que busquem. Si tens, també depèn del que trobis. Clar, tu vas al camp, excaves, no? És el que fem. Si no tenim fòssils, si no anem al camp i rasquem, no trobem fòssil. I trobes el que trobes. Aleshores, hi ha vegades que trobes un esquelet com el del Pau, o com el del Lluc, o com el de la Laia, tot i que el de la Laia no té just aquesta zona, no tenim res, i no ho podem saber, però per on està posada i per la família que és i per on li toca, ella hauria de tenir cua i els altres no, per exemple, perquè ella és abans de la sortida dels hominoïdeus. Aleshores, la pèrdua de la cua és una de les característiques que sempre busques. Si tens una pelvis, tens la sort de tenir un os de la cadera que et surti i diguis, sí senyor, això és un hominoïdeu segur. Hi ha altres característiques, però aquesta és meravellosa.
I tant. Tu estudies amb tècniques diferents, no?
Sí.
Fes-nos 5 cèntims.
Sí, fem un munt de coses. Vull dir, passem des de... El primer, al camp. Això, sí, molt bàsic. Vas, excaves cada any. Tenim una excavació, vàries, i aleshores anem i intentem trobar el màxim de fòssils possibles.
Els primers, on vas excavar?
Jo porto un jaciment a Terrassa, que es diu Creu de Conill, i allà fa molts anys que s'excava, i encara no hem trobat un primat, però estem arribant als nivells justos a on està sortint tota la fauna, tots els animals associats en aquest ambient que comentàvem abans i on és possible que pugui sortir un primat, esperem d'aquí, no ho sé, aquesta campanya, la vinent, la que sigui.
Que emocionant.
A veure, sí, sí, estaria molt bé.
Sí.
A partir d'aquí, clar, jo m'enduc aquests ossos al laboratori, els preparen, tot l'equip de preparació de l'ICP, que és meravellós, de fet, és un aplauso des d'aquí, perquè sense elles no faríem res de res, doncs els preparen i després nosaltres ja els agafem i els estudiem. Jo, bàsicament, estic davant d'un ordinador tot el dia, normalment els escanejo amb tomografia computeritzada, CT, un CT scan, i me'ls miro per dintre, per fora, miro sobretot la part de la forma de l'os. La forma de l'os ens explica moltes coses sobre com aquell os es podia moure, podia interactuar, no? amb l'ambient, i després el miro per dins per veure també què passava i quina informació em contrasta la part de fora i la part de dins.
Què passava? Si és més sòlid, més...
Sí.
Més gruixut, més prim...
Per exemple, això sí, l'os té una part que és la, la part de fora, com li diríem, la part cortical, que sí. És com si fos una fruita, peles, i tens tota la part de fora, no? Que és més gruixuda, i això pot variar, sí, en gruixos, en maneres, i després tens a dintre, sobretot els ossos llargs, a la part del final, quan poses un os a bullir, el talles pel mig i veus una espècie de teixit reticulat que hi ha dintre, això és l'os esponjós. Sí? Allà és on surt el moll, de fet, allà és on es fa, a la canya de l'os, i allà dintre és on es fa el moll de l'os, i això, aquest teixit, es remodela. És el teixit, si algú sap de tot el tema de les dones quan es fan grans i perden, sí, aquest teixit, és perillós, perquè es pot trencar l'os més fàcilment, perquè tot el teixit d'aquest trabecular de dintre dels ossos reforça els ossos per poder fer, per exemple, doncs una locomoció bípeda. És molt típic de les dones perdre aquesta massa al coll del fèmur, i aleshores són les trencades aquestes típiques.
Per osteoporosi.
Per osteoporosi, efectivament. Mm-hmm. Aleshores, això és una cosa que ens dona molta informació sobre la biomecànica de l'os, de com, bueno, com de s'estar en els casos humans, i després com les forces de la teva propi moviment, de la teva locomoció, reorganitzen tot aquest os de dintre per poder fer front a totes les tensions que entren quan tu camines o quan tu et penges d'un arbre o quan tu fas totes aquestes coses. Llavors, mirant tot això i mirant la forma de fora, pots tenir una idea relativament acurada. Mai no el podràs, està mort, vull dir, no podem anar, és un fòssil, no, si no el podem anar a observar, mai sabrem del cert si feia o no feia allò que creiem que podia fer, però com a mínim tens diverses maneres que pots mirar per dir, ah, doncs això ho podia fer, això no ho podia fer, i segurament feia això i no l'altre.
Oh, que interessant. Es pot visitar algun dels jaciments, o més val no dir res perquè no siguin vandalitzats?
Aviam, no es poden visitar si no hi ha una campanya oberta. Si hi ha una campanya oberta, es pot parlar amb l'equip, i si l'equip que està excavant en aquell moment diu entesos, en algun moment es pot visitar. Tenim un altre jaciment, per exemple, que és Casots, que això està al Penedès, a Subirats. Subirats. Allà, cada campanya, és una campanya de 2 setmanes, al cap de setmana que queda enmig sempre hi ha unes portes obertes. Per tant, nosaltres sí que obrim els jaciments a la gent que estigui interessada que pugui anar a visitar-los.
En quin mes cau?
Això normalment és el juliol. O sigui, és primera, segona... Depèn de com s'hagi d'organitzar l'investigador principal que ho porta, el juliol obren la campanya de Casots, i sempre hi ha una jornada de portes obertes al cap de setmana.
Ho dic perquè podem parlar amb Vilaurània per organitzar una sortida.
Home, sí, sí.
Ho proposarem.
Sí, sí. I on nosaltres estem, on jo, el jaciment que jo porto, doncs no ho hem fet perquè és més difícil arribar-hi, però ningú ens... No perquè no vulguem o no es pugui, és simplement que no ho hem organitzat.
Una pregunta final, i és que del Miocè al Vallès hi ha o hi havia un museu, sí, petitó, molt maco, a Hostalets de Pallerola, sí, carregat, sí, d'informació, i que la noia que ens ho va explicar, sí, va, sí, ser, sí, sí, una delícia. Encara és obert?
És obert, es pot visitar, no hi ha cap problema. Tenim aquest, tenim també el de Sabadell, que també hi ha molta informació. A Sabadell hi ha el Museu de l'Institut Català de Paleontologia,
i tant,
allà a la plaça, i aquell també està... Ara just estan remodelant tota l'exposició, per tant, quan estigui acabat, crec que comencen ara, ja estarà una altra vegada obert al públic, i allà podeu trobar des de les restes, els esquelets, tot.
És molt interessant, realment, imaginar-te com era aquell tros de terra tan a prop,
sí, sí,
nostre, fa 15,
sí,
milions d'anys.
Costat, sí, sí,
està,
sí,
està aquí al costat. Sí. Doncs organitzarem tot això per aprendre, perquè ens ha encantat sentir-te. Moltíssimes gràcies, Júlia, i esperem trobar-nos una altra vegada.
Molt bé, sí, sí, encantada.
Gràcies.
Vinga.
Fenòmens naturals, especial Setmana de la Ciència.
Com hem avançat abans, una altra de les commemoracions d'enguany són els 650 anys de l'Atlas Català de Cresques Abraham. Conèixer-lo ens du a comprendre la cartografia, una eina fonamental per comprendre, representar i gestionar el territori, perquè permet utilitzar la informació geogràfica de manera clara i precisa. Per això és essencial que disciplines tan diverses com la geologia, l'urbanisme, la navegació, la gestió ambiental i la història conflueixin amb les seves dades. Per parlar-nos de cartografia, tenim amb nosaltres a Graziana Ramazzini i Gobbo, que és llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Geografia, entre el 76 i el 92, hem de dir del segle passat. Va ser professora a l'Escola Universitària de Formació d'EGB i entre el 92 i el 2016 va ser professora de cartografia a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. La seva darrera publicació va ser un diccionari terminològic de cartografia, fet entre la universitat i el cartogràfic. Graziana, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
L'entrevistarà Goretti Mas. Endavant, Goretti.
Hola, Graziana. En primer lloc, i gairebé així de manera telegràfica per situar-nos, voldria que ens aclarissis termes bàsics que fem servir i que de vegades els barregem, com seria cartografia, mapa, mapa mundi, carta, atles, una mica situar-nos en això.
Sí, molt bé. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a Ràdio Farró per haver-me convidat. I sí, anem a definir aquests termes perquè sortiran al llarg de tot el que diré. Llavors, començarem per la cartografia, que és la cartografia, no? Doncs és una disciplina que s'ocupa dels mapes en tots els seus aspectes. Aquesta és la definició, diguem-ne, més genèrica que podem donar. I llavors contempla aspectes científics, però també aspectes tècnics i també aspectes artístics. Bé, llavors anem a definir mapa, no? Ja que hem dit que la cartografia s'ocupa dels mapes, doncs què són els mapes? Doncs els mapes és un nom genèric per indicar doncs, qualsevol reproducció de la superfície de la Terra. És a dir, el que fa és plasmar la superfície de la Terra, plasmar un territori de forma proporcional, de forma selectiva, forma convencional i també simplificada. Podríem dir proporcional, és a dir, hi ha una regla matemàtica que el que fa és relacionar un mapa i territori, i aquesta seria l'escala.
Yeah.
Després, simplificada, evidentment, doncs, hi ha una categorització dels objectes i després, evidentment, una simplificació. No es pot representar les coses tal com les veiem, diguem-ne. No? A més, que en cada escala hi ha un nivell de representació. No? Si mirem pel microscopi, veiem una altra realitat. No?
Claro.
Bé, i després també de mode convencional, en el sentit de que hi ha una convenció o acord per representar els objectes, per categoritzar els objectes i tots els objectes d'aquesta mateixa categoria, doncs representar-los de la mateixa manera. Per interpretar el mapa, doncs hi ha una llegenda, que és el que explica, diguem-ne, aquestes claus, no? El que ens indica aquestes claus. Alguns mapes també tenen altres noms, com ara mapa mundi. Mapa mundi és...
Seria més o menys el mateix, o sigui, gairebé són sinònims?
No, mapa és més genèric i mapa mundi és molt descriptiu perquè fa referència realment al que diu la paraula, és a dir, és un mapa del món. És a dir, quan un mapa representa tota la superfície de la Terra o quasi, doncs llavors es diu mapa mundi. I aquesta paraula és perfectament sinònima d'una altra, que és planisferi, que és una paraula molt interessant perquè ens recorda que la Terra la podem assimilar a una esfera i, per tant, la seva superfície és una superfície que no la podem desenvolupar en un pla sense que hi hagi deformacions.
Clar.
I això ens porta a parlar també d'un gran tema de la cartografia, és a dir, aquest problema, no?, que no podem desenvolupar sense que hi hagi deformacions la superfície corba al pla, aquest tema està resolt per les projeccions, el tema de les projeccions cartogràfiques. És a dir, no hi ha una única manera de portar, una manera correcta, per dir-ho així, de portar aquesta superfície al pla, sinó que sempre hi ha deformacions. Llavors, hi ha moltes projeccions cartogràfiques que resolen el problema d'alguna o altra manera. I segons l'ús, doncs n'utilitzarem unes o n'utilitzarem d'altres, però no hi ha la projecció perfecta, per dir-ho així, no? La representació perfecta aquesta no existeix.
Però deu haver-hi tota una tècnica
que s'estudia. Sí, exactament. De fet, és una part de la matemàtica aplicada, d'això s'ocupa la geodèsia, de fet, no? Hi ha una relació entre la latitud i la longitud que fa que, doncs, a partir d'aquest regle, doncs, es puguin, diguem-ne, plasmar en el pla, doncs, la superfície corba de la Terra. Tenim també una paraula, que és la carta, de la qual també en parlarem avui.
Sí.
Carta fa referència a la funció, a determinada funció del mapa. Una carta seria un mapa que està pensat i fet per navegar.
Uh-huh.
És a dir, per tant, tenim cartes nàutiques, tenim cartes aeronàutiques de diferents escales, no? I són cartes, en principi, clar, també depèn de l'escala, també, que estan fetes també per ser guixades, és a dir, per ser utilitzades pels navegants. I ara sí, passem a l'Atlas. L'Atlas, avui dia entenem com a Atlas doncs, un recull de mapes relligats en format de llibre. Llavors, els Atlas contenen mapamundis, contenen mapes sectorials de diferents escales, ampliacions, i també sol ser habitual que tinguin al final un índex dels topònims o noms dels llocs. La toponímia seria la ciència, una part de la lingüística, que estudia els noms dels llocs. I llavors, clar, d'atles n'hi ha molts, n'hi ha de molts tipus, és a dir, qualsevol disciplina o ciència pot generar, sempre que tingui informació localitzada, pot generar el seu propi atles. I, per tant, tenim, per exemple, atles de demografia, tenim atles econòmics, tenim atles... Yeah. I una altra variant també dels atles, que és molt interessant, és que també n'hi ha adequats al nivell, és a dir, hi ha atles infantils, atles juvenils, i hi ha atles pel gran públic o atles més específics, més especialitzats.
Bé, ens hem situat una mica de conceptes diferents. Parlem de quines són les utilitats bàsiques de la cartografia.
Sí, d'aquests dos temes també en parlarem a continuació i per això val la pena indicar-ho. Clar, la cartografia va sorgir d'entrada doncs, per representar el territori més proper, per poder moure sense perdre's, no? És a dir, poder anar a caçar, a pescar, no? O bé també pel comerç. Hem de dir que el comerç realment ha estat un gran impulsor de la cartografia al llarg de tots els segles. Sí, sí. Bé, per tant, la representació del territori més proper una mica més lluny, una miqueta més lluny, diguem-ne, no? I també hi ha la intenció de representar tot el món conegut. I llavors, quan hi ha aquesta intenció de representar el món conegut, el que sol passar és que també s'hi barregen qüestions que no tenen res a veure amb la realitat del territori. I s'inclouen doncs, aspectes de cosmovisions, s'inclouen aspectes dels mites, de religió, etc. Per tant, serien una mica aquestes dues aspectes. I aquests els trobarem, com he dit abans, a l'Atlas català.
Sí, fem una referència. Fa 650 anys que Cresques Abrams, un jueu mallorquí de l'Escola Cartogràfica de Mallorca, va elaborar l'anomenat Atlas català. Parlem-ne i per conèixer-lo i celebrar-lo, quina és la funció que va tenir. He de dir, en els que ens estan escoltant, que la Graciana ha portat fotografies de l'Atlas català que el tenim aquí i després la nostra regidora el passarà entre el públic que el puguin veure més de prop perquè val molt la pena. Doncs, Vera, quina funció va tenir, si compleix aquestes unitats bàsiques que dèiem?
Sí, sí, sí. De fet, el primer que he de dir és el que no és, que és molt més ràpid, i després tot el que és, que és molt més llarg, evidentment. A veure, d'entrada s'anomena Atlas català, però de fet no és un atlas, en el sentit que hem dit abans, no? No és un atlas, però és un mapamundi, acompanyat d'informació també cosmològica i cosmogràfica. I tampoc és un producte únic en el seu gènere, com sovint s'ha dit. No és únic i excepcional en aquest sentit, sinó que és un producte que en aquella època doncs, se'n van produir bastants i n'han arribat bastants. El que passa és que sí té molt valor perquè és el testimoni més antic que tenim d'un determinat tipus de mapamundi, concretament de mapamundi híbrid, se l'ha anomenat així. Després veurem per què, mantenim una mica encara el suspens.
Sí.
S'anomena això, mapamundi híbrid. I he de dir que aquests estudis i els estudis respecte a aquest tipus de cartografia s'han d'atribuir, els últims estudis, diguem-ne, s'han d'atribuir a un medievalista, a un historiador medievalista, que els ha estudiat a fons, jo diria que d'una manera molt exhaustiva, que té dues obres capdals sobre aquestes obres. Aquest senyor és el doctor Ramon Pujadas, que treballa al Museu d'Història de Barcelona. Per tant, ja sabem el que no és. Ara, què és? Doncs és, com he dit abans, un mapamundi híbrid, amb informació també de cosmografia. Aquest mapamundi està fet en català, per això el nom d'Atlas català està fet en català, i l'estil és l'estil gòtic català, que caracteritzarà després tota l'escola mallorquina de cartografia.
Yeah. El descrivim una mica?
En principi són 12 pergamins d'unes mesures d'uns 65 centímetres per 25 centímetres, que de fet s'ajunten de dos en dos en uns panells de fusta i ajuntats doncs, fan una obra diguem-ne que té 3 metres de llargada. Per tant, és una... Bé, llavors, aquests panells estan posats de tal manera que conformen un document preparat per ser traslladat, és a dir, és un document portàtil, per dir-ho d'alguna manera, i per això segurament s'ha conservat també, per això i per altres motius també, per això s'ha conservat també, perquè estava molt ben preparat i no era un mapa, diguem, de forma circular, de dimensions molt grans, com eren els mapes de l'època.
Es plegava, no?
Sí, exactament, es podien plegar. Sí, sí.
I veiem tot el mar Mediterrani.
Sí.
Veiem el mar Mediterrani, després comentàvem abans, ja quan passa la reina de Saba.
Sí, sí.
Ara anem a la Xina.
Sí. Ara ho veurem, sí, sí. Primer, potser valdria la pena dir el territori que comprèn, no? Bé, he dit abans que el full 1 i el full 2 corresponen a la part cosmològica, on hi ha gràfics i escrits que corresponen a informació que era habitual en aquella època, no? És a dir, el món erudit de l'època, doncs, diguem-ne, tota la informació va ser estreta, no?, d'obres que en aquest moment doncs, circulaven. Llavors, el full 3er, 4er, 5er i 6er, doncs, aquests fulls formen la part cartogràfica pròpiament dita. Aquesta part cartogràfica podem dividir-la en dos parts. Els fulls 3 i 4 doncs, s'hi representa el Mediterrani. És a dir, des de l'Atlàntic fins al Mediterrani. I del nord a sud van doncs, des de les Illes Britàniques i la península de Jutlàndia, que seria l'actual Dinamarca,
sí.
I també una part, el part sud de la península escandinava, doncs, fins al sud, més o menys a l'alçada de les Canàries. Normalment es parla del Cabo Bojador, de les Canàries. I llavors, a l'extrem oriental, doncs, què tenim? Tenim el Mar Negre al nord i tenim el Mar Roig al sud. Els fulls 5 i 6, en canvi, el que representen és des de Mesopotàmia, podríem dir-ho així, és a dir, l'extrem orient, fins a Catayo. Catayo seria la Xina. De nord a sud, doncs, tenim, doncs, i de oest a est, doncs, tindríem a la part nord el Mont Altai, i si anem cap al sud, doncs tenim la península aràbiga, no? I més cap a l'est ja veurem que la cosa es disdibuixa una mica, però bé, arribem fins a la Índia i arribem fins a una illa que hi està dibuixada, que és l'illa de Trapobana, que s'ha identificat en moments determinats en Ceilan o amb Java o amb Sumatra, no està clar. Molt bé, doncs aquesta és una mica, diguem-ne, el que abraça, no? Els territoris que abracen. Per tant, és el món conegut en aquell moment.
Més conegut el proper que aquest llunyà.
Sí, exactament. Exactament, sí, sí. Llavors, el que podem dir, i ara desvelarem per què s'anomena híbrid, és que les fonts d'informació del full 3er i 4er són molt diferents de les fonts d'informació del 5er i 6er full. Els fulls 3er i 4er estan basats en els mapes portolans o cartes portolanes o cartes nàutiques de navegació que són molt comuns en aquella època. És a dir, si posem una mica de context, doncs tenim que al segle XIII i XIV, doncs en aquests segles hi ha molt de comerç, és allò que havíem comentat abans, no? Diguem-ne que el comerç del Mediterrani està disputat entre les repúbliques marineres italianes de Venècia i de Gènova i la corona catalano-aragonesa també, no? Llavors, per les necessitats del comerç, doncs es van desenvolupar unes cartes per poder navegar de forma segura.
Clar.
I aquestes cartes, hem de dir, que tenen, bueno, com a característiques principals serien les següents. Tenen les línies de costa molt ben representades i porten els rètols dels topònims perpendicular a les línies de costa, dels topònims, és a dir, dels noms, dels llocs, sí, sí. I també de determinats accidents geogràfics. Llavors, una altra característica d'aquestes cartes portolanes és que tenen, a partir d'uns determinats punts al voltant del mapa i també a punt central, tenen com una mena de línies que surten, que són com radis que surten d'aquests punts centrals, que no són altra cosa que les línies de rumb.
Yeah.
Van ser creats amb la brúixola. Van ser creats amb la brúixola i amb estimacions de distància dels propis mariners. I el que sorprèn realment és la qualitat que tenen. Una qualitat, diguem-ne, que una qualitat en la representació que s'assembla bastant, diguem-ne, al que coneixem avui dia i que no s'assembla per res als mapes anteriors dels quals que ens han arribat, no?
Com quan dius anteriors vols dir abans dels portolans?
Sí, exactament. Vale. No, bueno, no és que hi hagi gaire mapes que vulguin ser fidels, però per exemple tenim el de Ptolomeu, que és del segle II després de Crist, que es va perdre, es va recuperar a través dels àrabs i realment el que tenim ara és una còpia medieval, una còpia renaixentista, millor, he dit. O bé la tàbula rogeriana, que també es va fer en el segle XII a la cort dels normands de Sicília. Llavors, si mirem la configuració de les terres i dels mars, realment s'assembla molt poc. En canvi, aquestes cartes portolanes realment tenen una qualitat considerable. Llavors, tal com dèiem, el full 3er i 4er d'aquest Atlas Català, que li podem continuar dient així, evidentment, no? Perquè és el seu nom, no?
Sí.
Doncs està basat en una carta portolana. És a dir, la representació de les costes és una còpia dels mapes portolans, de les cartes portolanes, d'una carta portolana patró, i per tant reprodueix molt bé tota aquesta informació que tenien els portolans, no?
Té aquesta precisió que després no té en les pàgines 5 i 6.
Exactament. Per què no, les pàgines 5 i 6 no tenen aquesta precisió? Perquè, de fet, no hi havia mapes d'aquesta època. I la font d'informació és una altra totalment diferent. La font d'informació d'aquests fulls 5è i 6è no és altra que el llibre, la descripció del món del Marco Polo. No? Marco Polo, aquest viatger del segle XIII, no?, que va arribar fins a Catai. Doncs va escriure un llibre que era molt conegut en aquella època, hi havia, estava traduït en diferents llengües i també en català. Doncs aquest llibre, diguem-ne, és d'on treu el Cresques, sí, l'informació, diguem-ne, per il·lustrar-ho. No? I llavors, clar, contrasta molt uns fulls on el Mediterrani, el Mar Negre, el Mar d'Azov i també tota la costa de l'Atlàntica que va des de Canàries fins a Flandes. D'una qualitat, realment, aquestes línies de costa, d'una qualitat extraordinària, pensant en els mitjans de l'època, contrasta totalment amb el mapa, diguem-ne, d'Àsia, que realment és una especulació, però, és una invenció total.
Però es compensa amb molta informació de, que no és pròpiament cartogràfica, o no és pròpiament de mapa, sinó que hi ha il·lustracions.
Correcte, correcte. És a dir, que l'aspecte general, diguem-ne, té unitat, té coherència, no? Perquè està tractat d'una forma en la que s'hi posen, si està molt il·lustrat, amb moltes miniatures, miniatures de tot tipus. Pensem que els portolans no portaven informació a l'interior de les terres perquè no interessava, i en canvi aquests sí que porten ja informació. Clar. La informació que respecta a Europa, diguem-ne, no té tanta miniatura, té més banderes, algunes ciutats, i en canvi la part d'Àfrica i tota la part d'Àsia, com que està basat precisament en les notícies de Marco Polo, doncs presenta una gran profusió de miniatures, de reis. Bueno, també hi ha un intent de posar-hi qüestions geogràfiques, que d'altra banda doncs, també havia explicat Marco Polo, no? Com per exemple les muntanyes, els rius, i les localitzacions, i les ciutats també, clar, totes aquestes localitzacions són a la bala-bala, perquè realment no... no?
Bueno, els oients que no pateixin, sí, perquè ara els hi deixarem veure, i veuran, sí, a més, sí, a més estava fet en pa d'or. Sí. Avancem, el segle XV-XVI es renova la cartografia.
Sí.
Diguem-ho així d'una manera bastant, sí, escueta. Sí.
Hem de dir que aquestes cartes portolanes van ser com una primera renovació en la cartografia. I va venir una segona revolució, o diguem-ne una continuació d'aquesta revolució, als segles XV i XVI. Al segle XV i XVI hi ha tres fets capdals que van propiciar aquesta revolució cartogràfica. I que són, d'una banda, la recuperació de l'obra de Ptolomeu. L'obra de Ptolomeu utilitzava projeccions cartogràfiques, d'una banda, i també utilitzava la latitud i la longitud, cosa que, en canvi, durant l'edat mitjana es va abandonar totalment. Llavors, a partir d'aquest moment, es van calcular moltes altres projeccions. El segon element, diguem-ne, de la revolució, doncs va ser la invenció de la impremta i del gravat i l'ús de paper. Llavors, clar, la producció de mapes es
va canviar totalment,
sí, no? Sí. De pergamí fet a mà, doncs, a una impressió. I en tercer lloc hem de parlar, evidentment, dels descobriments geogràfics de l'època, que el que van propiciar és que, bueno, hi hagués una gran demanda de tot tipus de les noves terres descobertes. És més, hem de dir que el descobriment de noves terres avançava a un ritme tal que les edicions dels mapes quedaven ràpidament obsoletes i, per tant, se'n demanaven més.
Yeah.
Llavors, aquests fets capdals són els que expliquen, diguem-ne, aquesta renovació cartogràfica.
I aquí tenia importància el Mercator, que va canviar molt el concepte.
Sí, llavors el que es va veure és que, clar, aquests mapes que utilitzaven la brúixola per seguir, no?, i distàncies petites del Mediterrani, es va veure que això no servia
per al mar.
Sí, exactament, per les grans travesses oceàniques. No? I llavors, bueno, es van de mica en mica abandonar aquests mapes, tot i que hem de dir que els portolans van continuar fent-se i utilitzant-se el Mediterrani fins al segle XVI, però clar, evidentment, tot això va anar decaient, va decaure, i llavors van començar-se, doncs, a fer mapes que utilitzaven projeccions. I llavors aquí hem de parlar d'una projecció capdalt per la navegació, que va ser la que va ser calculada per Gerard Cremer, més conegut amb el nom llatí de Mercator, que en el 1669 va calcular una projecció cilíndrica conforme. Què significa això? Doncs significa que porta el seu nom, de fet, eh? Significa que qualsevol línia dibuixada, qualsevol línia recta dibuixada en aquest mapa representa una línia de rumb constant. I això és important per navegar. És important per navegar perquè els navegants han de seguir un rumb constant, no pots anar canviant de rumb contínuament. I llavors aquesta carta doncs, va ser, diguem-ne, molt útil. El seu ús és juntament amb una altra carta, que és la carta mnemònica. Aquestes cartes mnemòniques ja eren conegudes pels antics grecs. Una carta mnemònica és una carta amb una projecció tal que qualsevol línia recta dibuixada damunt d'ella és el camí més curt. Clar, llavors, com es procedeix? Doncs calen aquestes dues cartes, no? La carta mnemònica i la carta cilíndrica conforme de Mercator, en aquest cas estem parlant d'ella, no? Llavors, el que hem de fer és agafar la carta mnemònica i marcar els dos una línia recta. Això ens dona el camí més curt. Llavors, si aquesta línia la traslladem punt a punt a una carta de Mercator, no ens donarà una recta, ens donarà una línia corba. Ja, però llavors es tracta de segmentar aquesta línia corba, transformar-la manera... en segments rectes, de tal manera que llavors podem fer, diguem-ne, tota la corba a base d'anar seguint els, no, els rumbs dels segments. És a dir, orientem el rumb en el primer segment, quan s'acaba el segon, el tercer, i així podem tenir al final doncs, un recorregut que s'assembla molt al
Quants
que és...
Quants antecedents hem tingut per arribar fins ara, que tenim el GPS, que és una revolució, que és, digue'ns, tenim molt poc temps. Què és el sistema GPS i què són els sistemes d'informació geogràfica?
Sí, realment ha estat una revolució el tema del GPS, que permet una localització precisa. El que hem de dir és que, clar, estem acostumats a parlar del GPS a partir dels nostres mòbils, no? Però l'origen, diguem-ne, està en el Departament de Defensa dels Estats Units, que va dissenyar uns satèl·lits i va dissenyar tot un seguit de tècniques per poder donar localització precisa. De fet, els GPS, hem de dir que estan basats en la llei física que ja coneixem tots, que és distància és igual a velocitat per temps. No? Diguem-ne, llavors, com funciona? Doncs el temps, diguem-ne, és la dona al rellotge, rellotges atòmics que estan a bord d'aquests satèl·lits i que, en canvi, no tenim, diguem-ne, en els de comunicació de mòbils. I després, la velocitat és la de la llum i llavors la distància és la que triga la senyal que surt d'aquest satèl·lit en arribar al receptor a la superfície de la Terra. I aquest és el sistema, diguem-ne.
I el
dit
temps...
molt ràpidament. I, molt.
I el temps de GPS o del que sigui ens diu prou i et donem les gràcies d'aquesta... Pot haver-hi una altra continuació, perquè això dona per molt.
Sí, se m'han quedat moltes coses en el tinter, però doncs, bueno, entenc doncs, que...
Ja en parlarem un altre dia. Sí, moltes gràcies.
No, moltes gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Graziana Ramazzini, per fer-nos veure, no?, que els mapes no només orienten, interpreten el món, revelen relacions, espais físics, socials i polítics i faciliten la presa de decisions també. No? Moltes gràcies, Goretti. Passem a la següent. Fenòmens naturals, especial Setmana de la Ciència. La tercera entrevista fa honor al centenari del naixement de Maria Assumpció Català i Poch. Va ser matemàtica, astrònoma, una figura clau de la ciència catalana. Ens parlarà d'ella Trini Cadafau, professora jubilada i catedràtica de secundària de física, química i matemàtiques, que ella va ser alumna de la doctora Català i, de fet, li va dirigir una tesi doctoral sobre el núvol d'Oort de cometes. També van col·laborar juntes en diversos treballs d'astronomia, d'història de la ciència i de docència universitària. Ella és coautora també amb Suriñé Olarte del llibre La doctora Català i l'observació del Sol als anys 50, que el tenim aquí. Ara l'ensenyo i el tenim penjat al nostre blog fenomensnaturals.net. Allà el trobaran directament en PDF. Farà l'entrevista Quima Parra. Endavant, Quima.
Bon dia, Trini, i de nou benvinguda. Fem 5 cèntims una miqueta per posar en context de qui era Maria Assumpció Català.
Bon dia, gràcies per postres. En fi, la doctora Català, tal com li dèiem nosaltres, era la primera dona que va tindre un doctorat de matemàtiques a la Universitat de Barcelona. També va ser la primera dona en ocupar un càrrec d'astrònoma professional en l'estat espanyol. El 2009, per això, s'ha dedicat a ella, és el centenari del seu naixement. Va dedicar la seva vida a la docència i a la recerca astronòmica polifacètica. Va començar treballant la dinàmica del sistema solar, la seva tesi va de dinàmica de sistemes estel·lars, també va tocar la història de l'astronomia àrab, etc. Dedica molts anys...
Perdona,
tenim un problema de micròfon. Sí.
Perquè em vaig movent molt jo, disculpa.
No, tot al contrari, com si estiguessis a casa.
Val, dedicar molts anys a l'observació del Sol. Va ser representant també espanyola a la Comissió 46. Va ser la impulsora de que la Universitat de Barcelona entrés a la missió Hipparcos, que es considerava, havia considerat que era massa. En fi, llibres de text, també per l'altra banda, porta el seu nom un telescopi, el 2016 el telescopi de l'Observatori d'allà, Lager, és el primer telescopi amb nom de dona. L'abril del 2018 també em sembla que se li va dedicar uns jardins aquí a Barcelona, a l'interior de la illa de les cases del Comte Borrell.
M'estàs parlant d'una dona...
Etcètera, sí, que ha marcat camí, que és tot un referent.
Clar, però estem parlant d'una dona que ella va començar a treballar o a ficar-se en el món de la ciència a l'època de la postguerra espanyola. Llavors, clar, segurament ella no ho va tenir gens fàcil. Com ella va fer camí?
Deixant a part tot el que comporta una postguerra, la doctora Català sempre parlava de la dificultat que tenia perquè a Barcelona hi havia talls de llum de 4 hores diàries, a part la dificultat d'aconseguir els llibres de text. I suposo que, a part, estudiar i ser dona, que no era l'habitual en aquell temps.
No, clar, per això que estem parlant d'una dona molt potent a nivell científic, però arrossegar va començar en una època complicada. Llavors, ella, les dones, la presència de les dones a la universitat, com parlàvem, com era en aquell moment?
Hi havia poques. Hi havia poques. La doctora Català sempre comentava que quan va començar eren 3 o 4, però algunes ho varen deixar, les altres es varen retrasar i a tercer ja va quedar sola. Vull dir, era la xica de tercera, la xica de quarto i marxant. Vull dir, ja va quedar la primera. De fet.
Tu, què és el que amb ella li va portar a interessar-se per l'astronomia i en concret per l'observació solar?
Jo suposo que el que va marcar molt va ser un tiet avi que tenia per part de la seva mare, que es deia Jaume Poch Gari, que era geògraf i catedràtic de l'Escola Normal de Mestres d'aquí a Barcelona, que se'ls enduia a passejar amb ella i els seus germans, amb ella i els seus germans, i llavors els ensenyava a com orientar-se, com saber l'hora amb una branqueta d'arbre, i quan eren més grans, llavors els hi posava qüestions científiques, filosòfics, en fi, i acabava, això és el que sempre havia explicat la doctora Català, quan va acabar la guerra, ella va poder llavors estudiar el batxillerat, i acabat el batxillerat el que va fer va ser buscar una carrera en què s'expliqués astronomia. I clar, va trobar matemàtiques, li agradaven matemàtiques i allà es va embolicar. El que també volia comentar amb aquest aspecte és que la doctora Català, a casa seva eren 5 germans, ella era la més gran, 4 noies i un noi. Llavors, a casa seva, sempre els seus pares van procurar, o van voler procurar, i van aconseguir-ho, que tots els fills tinguessin estudis superiors perquè volien que fossin independents. I és més, vull dir, que triessin ells mateixos el que volien fer. Vull dir que això ja et diu que era un pensament molt avançat al seu temps, perquè sí. I més després de la guerra, amb totes les dificultats que hi va haver-hi.
No, Déu-n'hi-do. Si et sembla, passem una mica sobre la recerca i la docència.
Sí.
Com s'organitzaven les observacions del sol a la Universitat de Barcelona? Perquè tu has comentat que ella va ser un referent a la Universitat de Barcelona.
Sí. Mira, en quant a ella, jo sé que quan va acabar la carrera l'any 1952, el POC va aconseguir una beca del CSIC, que és el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, i va començar amb el càlcul i rectificació d'òrbites, també observar el Sol. Clar, aquesta observació del Sol, al cap de... va ser el 57-58, que hi va haver-hi l'any geofísic internacional, que de fet va ser un esforç mundial per coordinar observacions geofísiques.
Uh-huh.
I llavors una d'elles era l'observació del Sol. Des de la Universitat de Barcelona, clar, s'hi va participar, s'enviaven 4 fotografies diàries del Sol a Zúric, que era qui centralitzava les observacions. Clar, què es aconseguia amb això? No hi havia satèl·lits que podia artificials orbitant al voltant del Sol, sinó que s'estava aquí a la Terra. No? Llavors, clar, si tu aconseguies tota una sèrie d'observacions, observadors que admiressin el Sol, podies cobrir les 24 hores del dia mirant què feien aquell estac, aquelles protuberàncies, etc.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que...
Clar, sí. Llavors, imagino que els instruments que feia servir ella...
Bueno, no, els instruments, aviam, eren els de l'època. A l'època es tenia un telescopi equipat per mirar el Sol.
Uh-huh.
Vull dir, aquí era... O sigui, la Universitat de Barcelona tenia 2 telescopis, el Grup i el Mayhat. El grup sempre s'havia considerat que era més àgil i més... Bueno, més àgil, més...
Podem dir més,
més pràctic. Ah. Sí, bueno, era més fàcil de moure, de tal. A part que el Mayhat també va tindre tota una sèrie de problemes causades, bueno, a la cúpula, em sembla que havia caigut un... Hi havia arribat la ona expansiva d'alguna bomba i tal, havia malmès... bueno, tenia més problemes, I llavors es va utilitzar més el grup.
Ella també estava ficada dins de la tasca docent. Com compaginava la tasca docent i la recerca?
Aviam, què volia dir? Com la compaginava? No ho sé. Perquè, aviam, per una banda donava classes a batxillerat.
Clar.
Per l'altra, donava classes a la universitat.
Li quedaven hores al dia?
Molt variades. Calculo que no. Llavors observava, treballava amb la seva tesi, això en un moment donat, I vull dir, pensa que havia donat classes de matemàtiques, astronomia, història de la ciència àrab, literatura àrab, a diverses universitats, a farmàcia, no ho sé, vull dir, el que passa que era molt treballadora i disciplinada i li agradava molt l'astronomia i sempre, o sigui, li agradava explicar, vull dir, era una de les facetes que també bones que tenia.
Podem dir que és una dona que va estirar el rellotge, no? M'agradaria entrar una mica en el teu, bueno, el vostre llibret.
Sí.
A quin aspecte de la figura catalana destacaries? A part del que ja m'has comentat, doncs, que era una dona molt disciplinada i feia moltes coses.
Sí, aviam, el llibret. El llibret va sortir de que, aviam, jo havia fet, va dirigir la tesina, la tesi, la doctora Català, quan vam acabar, llavors em va proposar de fer algun treball. Llavors, el 2009, em sembla que el maig, em va proposar de fer, el que podríem fer ara és explicar com observava el Sol, diu, perquè això ja està obsolet, clar, amb els nous satèl·lits, vull dir, el canvi que ha fet tot. I llavors, vam quedar, però va morir. I llavors, va quedar una cosa, o sigui, un deure que teníem pendent. Vam fer una primera aproximació, primer amb un article, Núñez. Llavors, però no teníem material. Però bé, poc a poc al departament va sortir més material perquè van sortir observacions que s'havien conservat, van sortir plaques de vidre, va sortir, per l'altra banda, van arribar a la faltat els fons de la família, és a dir, poc a poc es va anar recollint informació. I bueno, hem tingut, gràcies a això, sabem el que s'utilitzava per observar el sol. És a dir, teníem el telescopi, en el telescopi s'hi posava un diafragma, que no deixava de ser com un barlet amb un petit escletxa o orifici, que tenia dues funcions. Graduar, claror que t'entrava al telescopi, i després, com que era com un barlet amb ala, et feia ombra a l'observador, perquè si observaves el sol no t'enlluernava. Va? Després hi havia un helioscopi, que el que feia era eliminar part de la llum i de la calor del sol. Després hi havia que això es col·locava en el particular. Va? Després, la imatge del sol en aquell moment es projectava amb una pantalla que era solidària al tub del telescopi. Mm-hmm. I en allà s'hi posava una plantilla, deixava una mica gran, que s'orientava i per projecció de les taques del sol es anaven dibuixant. Bueno, l'orientar, etc. I en allà dibuixaves. I això ho havies quedat. Va? I per l'altra banda, bueno, es completava de vegades amb la fotografia i també s'observaven les protuberàncies. Per les protuberàncies el que es feia era utilitzar l'espectroscopi ocular Z. És a dir, les protuberàncies no deixen de ser gasos incandescents i on s'observen més bé és el llindar del sol, al voltant, perquè, clar, pel contrast que era. I llavors pues, s'observaven i es repassava tot el llindar del sol, aviam què és el que observava. Uh-huh. Bé, llavors a partir d'aquí ja va fer, bueno, hi ha uns llibrets que van recollir les protuberàncies, les taques no, però bueno, per una banda hem pogut fer, amb la Sorinyer vam poder fer aquest llibre que és una mica testimoni d'una època que correspon a tothom com s'observava el sol, pues, amb els medis que es tenia. Perquè ara, clar, tens un satèl·lit que t'orbita, artificial, que t'orbita al voltant de sol, que et diu minut a minut tot el que passa, bueno, segon a segon, tot el que passa, tu pots observar, no sé, és molt diferent.
Clar.
Ha donat un salt molt gran tot això.
Per tu com va ser l'experiència de tenir l'Assumpció Català al costat?
Bueno, jo, la veritat, en aquell moment no n'era conscient. Perquè, però bueno, jo sí que el que recordo que bueno, havia tingut quan vaig tindre el nen i així sé que, bueno, que estava fent el doctorat i sí, em va felicitar i tal, i em va dir bueno, animant-me, em va fer algun comentari allò per animar-me a continuar. Uh-huh. I bueno, aviam, també li el suport de la família tot, però vull dir que era molt, per una banda, tenia una molta empatia per les coses i per entendre les situacions, per l'altra t'animava i per l'altra era exigent i vull dir, tenia tot. Vull dir que era
un compendi, no, de coses.
Sí.
Ella quin paper o descriu el paper a la consolidació de l'astronomia a la Universitat de Barcelona?
Bé, jo el que destacaria, o sigui, va ensopegar, la universitat va ensopegar l'època de la postguerra, seguit d'una gran reforma a tota la, bueno, això, tota la gent que estava a la universitat. Vull dir, seguit d'una reforma de les estructures universitàries. Van començar a l'inici de les facultats de matemàtiques, de física, de química, el canvi. I després, per l'altra banda, tot el salt tecnològic que hi ha hagut, tant la manera d'observar ordinadors, satèl·lits, tot. Llavors, jo el que sí destacaria el paper de la doctora Català amb la que va tindre a veure amb la AMIPARC. Aviam, la doctora Català a finals dels 70, en un viatge a París, a l'Observatori de Meudon, li van preguntar com era que Espanya era l'únic país que no havia presentat cap projecte pel satèl·lit AMIPARC. Clar, conscient de la importància que representava i ja de retorn, llavors, clar, en el departament, llavors era el de física de Tirla i de física mica de la Tierra i del Cosmos, em sembla, clar, van considerar que era una gran oportunitat per col·laborar amb els científics internacionals i tindre accés a dades rellevants. I llavors, mira, precisament aquest any també fa 45 anys que el grup aquest de la universitat, liderat o dirigit per el doctor Ús i la doctora Català, van acceptar i van entrar amb la confecció de l'input catàleg, és a dir, el catàleg de dades, que és el que es tenia copsant, i, en fi, la prova de la gran èxit que va tindre el tenim amb Gaia actualment, o sigui que és, hi ha una trentena d'investigadors ara, bueno, ha acabat fa poc, però no ha acabat. Vull dir que és la successora directa d'IPARC, Vull dir, i bueno, encara ara estan amb els resultats de tota aquesta
importància.
Sí.
El valor d'aquest llibretó o llibre com a testimoni històric de la recerca científica en condicions... quin és el valor? Perquè són condicions molt limitades, no? O sigui, quin és el valor que té de recerca científica? Perquè és el que comentaves, o sigui, ara tenim satèl·lit, però ella és la precursora i tu acabes d'explicar doncs, que a través de l'observació més tradicional, més bàsica, doncs és com, realment és com un impuls. Abans, dies enrere...
Sí, aviam, és un llibre valor històric, doncs precisament és aquest el valor que té, el valor històric perquè és que nosaltres, jo sé que al principi volies explicar-ho, però per exemple, instruments, què s'utilitzava? Aviam, sí que ha anat sortint tot, però és des del 2009,
Clar, però això és una base,
que
no?
Que ha anat sortint, és una base, vull dir, és com observava llavors, en els anys 50, els anys 60, clar, després han sortit els satèl·lits, tot això ha quedat obsolet. Però és que ha canviat molt la nostra vida amb aquests 50 anys, ha canviat moltíssim. Començava amb internet i ara ja, què farem sense, no?
Clar, però és important, perquè és el que parlàvem, recordo una conversa telefònica amb tu que jo m'agradaria parlar de la teva tesi, no? De que ella et va...
La vam fer de cometes.
Exacte, m'agradaria molt parlar sobre el núvol d'or perquè crec que és important. Si pots fer alguna pinzellada i tu em deies, ui, és que això ara ja és molt diferent. Sí, però tot té una base. Si tu no comences... Sí.
Bueno, clar, aviam, la meva tesi va anar sobre el núvol d'or. El núvol d'or és simplement una reserva de cometes que no deixen de ser restes o es consideren restes de quan es va formar el sistema solar. I van quedar per allà tirat. Així per dir-ho d'alguna manera. No, està envoltant el sistema solar, però no en el pla del sistema solar, sinó
fora.
Esfèric. Uh-huh. Llavors, per allà, de tant en quant la idea era, quan passa una estrella que es mou a prop, doncs què passa? Altera el moviment d'aquestos cometes, o bé els mateixos cometes que topen entre ells. Altera el seu moviment. I llavors, de tant en quant faria que algun cometa d'aquestos, doncs, modifiqués la seva òrbita i ve cap al sistema solar. I llavors, pues, bueno, està sotmès a les pertorbacions del sistema, dels planetes i tal, i llavors, clar, precisament per aquestos cometes que s'han disparat i que venen d'allà, nosaltres sabem que existeix o es va postular aquest núvol. No l'hem vist, està postulat, però bueno, sembla que sí, que sí.
Clar, però em vas parlar de cometes importants, com el Halley.
Bueno, el Halley és un altre tipus de cometa.
Sí.
O sigui, tu tens cometes, aquestes cometes que et venen del núvol d'or són hiperbòlics, bueno, quasi parabòlics, quasi parabòlics. Que ara ja en tenim tres d'hiperbòlics que... Bueno,
no sabem què passa.
No, pot ser que et vinguin, aviam, en el moment en què jo vaig fer la tesi, podia ser de que els cometes, hi havia dues teories, que sempre eren del sistema solar o que eren de l'espai interestel·lar. Uh-huh. Aviam, jo conto que deu ser una mica, però bé. Llavors, clar, tots els cometes que es tenia llavors venien d'aquesta zona. O sigui, no hi havia cap cometa prou hiperbòlic per dir, aquest és de fora. Val? El tema estava així. Llavors, val, tenim això, que és... Per l'altra banda, tenim cometes que, de característiques molt diferents que són periòdics. Eh? I com per exemple el cometa Coma Solar, el 32P, vol dir que és el cometa número 32 que és periòdic. Llavors són cometes que estan donant voltes ben bé pel voltant, per dintre el sistema solar, o sigui, no, val?
Però que de tant en tant...
Són molt més propers.
I que de tant en tant surt de la seva òrbita, no?
No, exacte, aviam.
El aquí cometa, volia arribar.
Els cometes és... El cometa Coma Solar té un període, em sembla que és més o menys d'uns 9 anys. Uh-huh. Val? Llavors, què fa? O sigui, si ens imaginem un cercle i el xafem una mica, tenim una òrbita elíptica. Llavors, el cometa segueix la seva òrbita, quan s'apropa al Sol, resulta que s'escalfa i llavors deixa anar gasos.
Uh-huh.
Clar, en el seu moviment, aquests gasos és com un globus. Si tu llences un globus sense cap forat, anirà més o menys per allà on li dius. Si el deixes sense tancar, fa una cosa rara, doncs, bueno, doncs tu imagina't una cosa que es mou tranquil·lament i que de cop i volta expulsa material. Clar, està alterat el seu moviment.
Uh-huh.
Llavors, això se'n diuen forces... Forces no, bueno, no gravitacional, són forces. Llavors, aquestes pertorben el moviment. Clar, cada cometa, més o menys, aquestes forces poden ser més o menys d'un mateix tipus, hi ha uns paràmetres que es posen per valorar-ho, hi ha uns models de cometes. Llavors, en aquest cas, resulta que aquests paràmetres per valorar-ho, cada 2 o 3 anys o cada 3 anys canvien. I llavors, per això se'n diu que és un cometa erràtic, que és una mica especial.
Aquí és on volia per arribar, perquè clar, estem a Vila Urania, a la casa de Comas i Solà.
Sí.
No ens queda molt per no dir res, però em consta que on vas comentar que havíeu fet escrits sobre Comas i Solà.
Sí, alguna cosa havíem fet, sí.
O sigui, que ella ja estava entrant en tema de...
Sí, bueno, és que cometes també era el seu tema, perquè també va començar estudiant el moviment del cometa Abel, uh-huh, que inclús va tindre, bueno, alguna referència, o sigui, va fer alguna rectificació, uh-huh, alguna cosa que va ser tant.
Trini, de veritat que se'ns ha acabat el temps i això dona també molt de sí. Parlarem la Cristina, a veure sisplau, si podem portar-te perquè...
sí, tant.
A Fenòmens Naturals, perquè a mi m'encantaria continuar, perquè vaig estar indagant i és fantàstic. Gràcies.
Bueno, a vosaltres.
Sí. No, realment és fascinant aquest món de l'astronomia i bueno, ens ha agradat molt sentir-te, Trini. Moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
No, i per fer-nos, sí, per fer-nos saber qui era Assumpció Català i Poc, una mestra fascinant, a més, i emprenedora i impulsora de l'astronomia a Catalunya. Sí, sí. Gràcies, Quima, i tirem endavant la següent i darrera entrevista.
Bueno, permets?
Sí, sí, tant.
Mira, jo personalment crec que la doctora Català, sigui per l'educació rebuda, ha obert en molts... camí en molts camps, i no tan sols cap a la igualtat de les dones en la ciència, sinó també en tots els àmbits. Vull dir, això...
Un paper molt obert i
molt
que
obert,
tocava
sí,
multidisciplina.
Perquè no és ciència o és, no sé, per pionera.
Història, o sí. També compromesa amb el seu gènere.
Amb el seu, sí, amb tot.
Molt bé.
Moltes
doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Fenòmens Naturals, especial Setmana de la Ciència.
Comencem la darrera entrevista. Hem de dir que el motiu de la celebració de l'Any Internacional de la Ciència i la Tecnologia Quàntica, promogut per Nacions Unides, per UNESCO, enguany el fil conductor de la setmana gira al voltant de la tecnologia quàntica, perquè té com a objectiu apropar aquest terme una mica abstrus pel públic, però que té una importància en la nostra vida i en tindrà molta més per les seves aplicacions. Per parlar-nos de quàntica ens acompanya Javier Argüello Luengo, professor a la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens va acompanyar fa 2 anys quan estava encara treballant a l'ICFO i ens va parlar de l'efecte Crompton. Ara ens parlarà de quàntics, de fenòmens quàntics, perquè acaba de publicar un llibre que es diu Simuladores Cuánticos, construyendo las maquetas del mundo microscópico, l'escrit amb Alejandro González Tudela. Aquesta entrevista l'havia de fer Alejandra Sánchez Villaverde i està malalta. Li enviem les nostres millors, els desitjos de millora. Llavors hem decidit que entre les tres components de la taula, Goretti Mas, Quima Parra i jo mateixa, Cristina Junyent, ens distribuirem les preguntes. Començarà Goretti. Endavant, Goretti.
Bé, per començar i situant-se, què estudia la física quàntica i quina és la revolució que promet?
Sí, bueno, bon dia a tothom i moltes gràcies per convidar-me a tornar.
És un... No, no fa tan fred com l'altra vegada, l'altra vegada feia molt fred.
Era molt fora, no, però és un plaer tornar a ser amb vosaltres. Doncs la pregunta és, què és la física quàntica? Doncs la física quàntica, la definició més senzilla, és que és la branca de la física que estudia la natura a les escales més petites possibles, l'escala dels àtoms, els electrons, les molècules. I és allà on van trobar unes lleis que són molt diferents de les que trobem a les escales macroscòpiques en les que es movem al dia a dia i que van permetre doncs, tota una revolució.
I, o sigui, és una revolució, això?
Sí, és una revolució. De fet, a la quàntica normalment parlem de dues revolucions. Una primera revolució, que seria el començament del segle XX, que és quan es van començar a descobrir aquestes lleis noves d'aquest món tan petit, que és aquest, bueno, es va ser un moment històricament molt interessant a la física, on tots aquests noms, com la Schrödinger, l'Einstein, la Marie Curie, van discutir sobre com podia interpretar aquestes lleis tan diferents. I fins i tot avui dia diem que hi ha una segona revolució perquè no només comprenem aquestes lleis, sinó que hem aconseguit accedir a aquestes escales i podem manipular-les al nostre avantatge. I podem construir noves tecnologies, que és bueno, el moment històric en el que ens trobem avui dia.
Aleshores, quines són aquestes noves lleis del món microscòpic que es proposa?
Sí, bueno, com volem comprendre la física quàntica i volem predir no? que trobem, el llenguatge natural que fem servir a la ciència és les matemàtiques. I allà bueno, doncs van trobar que podien descriure comportaments que no eren habituals en el nostre món. I bueno, per simplificar una mica, doncs, a través d'experiments, van trobar principalment dues propietats que van ser molt interessants i que van donar explicació a molts d'aquests esdeveniments, que són per una banda la superposició i per altra l'entrellaçament. I bueno, per comprendre tots què volem dir amb aquestes paraules, no? Que semblen molt estranyes no? i que no fem servir en el dia a dia.
Exacte.
Bueno, la superposició és que van trobar que algunes propietats d'aquests materials no estaven ben definits. Per ben definit, vull dir que fins que no mirem, fins que no mesurem aquests sistemes, les propietats semblava que no estaven ben definits. Per comprendre si parlem a la ràdio, no? que no podem fer servir dibuixos, bueno, pues podem pensar en una moneda. No? Quan jo llenço una moneda a l'aire, mentre està a l'aire, pues no podem dir si serà una cara o serà un creu. No? No està ben definit. Fins que el moment on la moneda cau i mirem, sí que podem dir en quins d'aquests dos estats acaba sent. I doncs podem pensar que aquest moment d'incertesa on la moneda està a l'aire, podem pensar, bueno, és un abús de llenguatge, òbviament, però és aquestes propietats. I al món microscòpic van trobar doncs, que algunes propietats, per exemple, l'estat d'energia d'un àtom o la polarització d'un foton, de la llum, hi ha moments en què no està ben definida. Té aquesta superposició i fins que no mirem, aquest estat no col·lapsa i bueno, és una cosa molt diferent del que estem acostumats.
És per això doncs, que necessitem els simuladors quàntics, perquè si ja coneixem les lleis...
Sí, bueno, aquest llibre no, que vam escriure, ens centrem en una branca de la física quàntica, que és la simulació. Bueno, com parlava, no? pues comprenem les lleis, però el problema que tenim és que aquestes lleis quàntiques, com que són molt diferents del món que ens envolta, encara que sabem les lleis, és molt difícil per nosaltres fer prediccions en algunes parts de la física. Perquè comprenem les lleis, però explorant un món de possibilitats tan grans en totes aquestes superposicions, que de fet creu exponencialment. Exponencialment és una paraula que podem fer servir al dia a dia, però si pensem en exponencialment és un creixement molt gran. Podem pensar en un full de paper, cada cop que dobleguem aquest full, estem fent créixer el gruix d'aquest paper exponencialment. Sembla que és una cosa molt senzilla, que pots doblegar un cop, dos cops, tres cops, però si fas els càlculs, un cop doblegues aquest paper de l'ordre de 20 vegades, el gruix d'aquest paper és de l'ordre de distància a la Lluna. I en la quàntica passa això, que podem comprendre aquestes lleis, podem estudiar un àtom, dos àtoms, però aleshores que tenim 20 àtoms o 30 àtoms, s'escapa totalment de les nostres capacitats de càlcul. Fins i tot amb els ordinadors millors que tenim. Fins i tot si fem servir el Mare Nostrum, això se nos escapa. I bueno, la potència que té aquests simuladors quàntics és que són sistemes físics que podem manipular i que podem mesurar i que les seves lleis, el seu funcionament, és en lleis quàntiques. De manera que podem observar aquests sistemes i poder intentar aprendre més sobre el món quàntic en un sistema que no està imitant aquesta física quàntica, sinó que es comporta amb aquestes lleis. i per tant les seves prediccions segueixen aquesta.
Has parlat del Mare Magnum, que és la supercomputadora que tenim a l'UPC, que teniu a l'UPC per fer càlculs bestials, que és com una habitació i que podem dir als nostres oients que si els hi ve de gust també es pot visitar.
Sí, el Mare Nostrum està aquí.
Què he dit? He dit Mare Nostrum?
Mare Magnum.
Bueno, el centre comercial de Mare Magnum també té ordinadors.
També es pot visitar. No, i podem visitar-ho.
Quin desastre. Sí. El Mare Nostrum, sí, sí, l'he visitat.
Sí.
Eh?
Sí, sí, està aquí al campus de Pedralbes i... Bueno, de fet, és la inversió més gran que ha fet la Unió Europea en una instal·lació científica a Espanya i bueno, pues, és un orgull que sigui al nostre territori.
I tant. Ens has parlat de les limitacions dels ordinadors, no? I per això feu simuladors. Uh-huh. Llavors, quins reptes tenen els simuladors? En tenen algun?
Sí, bueno, com qualsevol tecnologia, té els seus avantatges i té els seus reptes. Si volem comprendre el món quàntic, doncs una idea que sorgiria és, bueno, doncs si construeix un ordinador que segueix les lleis de la quàntica, tindria aquest avantatge. I és aquesta carrera per construir un ordinador quàntic. Que haureu sentit, no? Doncs grans empreses com Google, IBM, estan, bueno, posant molts diners per construir. El problema és que avui dia els ordinadors quàntics que tenim són molt petits i són molt sorollosos. De fet, a la instal·lació del Mare Nostrum, al Barcelona Supercomputing Center, no només tenen aquests superordinadors, que són clàssics, amb grans passadissos i plens d'ordinadors, fins i tot avui dia, des de fa un any, tenen dos ordinadors quàntics allà dins, que són ordinadors quàntics que comencen a intentar combinar la computació quàntica a la computació clàssica, però per ara són molt petits, tenen de l'ordre de 10, 100, que és la unitat de computació. Encara són massa petits per tenir una avantatge molt... I bueno, això continuarà desenvolupant-se i es creu que en els propers 10, 20, 40 anys doncs podrem tenir ja un ordinador més potent i més segur, però el que podem fer fins que això passa és construir simuladors quàntics. Són sistemes quàntics que, bueno, doncs que no són tan universals com un ordinador, però que ens poden ajudar a apropar aquests desafiaments. No per qualsevol problema, però per problemes que ens interessa a nosaltres, doncs, per exemple, per comprendre un material.
De què ens serviran els ordinadors quàntics? Saps què ens aportaran més? Perquè ara tu fas una pregunta a internet, a Google o qui sigui, sí, o al ChatGPT, i tens la resposta d'immediat. Velocitat potser no.
Sí, és una molt bona pregunta, perquè de vegades es té aquesta idea de que l'ordinador quàntic serà la solució i podràs resoldre tots els problemes, però la realitat és que avui dia hi ha molt poques aplicacions on se sap que un ordinador quàntic seria millor que un ordinador clàssic. Hi ha problemes molt concrets on se sap que això és real i això passa. Un problema d'aquests és, per exemple, un desafiament matemàtic, que és factoritzar un número. Si jo et dic el 15, doncs tu podries dir-me que és 5 multiplicat per 3. Però si et dic 143, és més difícil trobar que és 11 multiplicat per 13. I fins i tot la criptografia, la seguretat de les notes de les nostres targetes de crèdit es basa en que aquesta operació és molt difícil. Doncs se sap, gràcies al SOR, un matemàtic, va descobrir que un ordinador que segueix les lleis de la quàntica seria molt més ràpid a resoldre això. Però és un problema molt concret per a una aplicació molt concreta. Doncs el que s'està fent ara és explorar quins altres tipus de problemes serien avantatjosos. I bueno, per ara el que sí se sap és que un ordinador quàntic podria ser útil per estudiar altres problemes quàntics. Per exemple, un material... Doncs s'està avançant en dues direccions. Per una banda, intentar comprendre quins problemes serien millors a resoldre amb un ordinador quàntic i per altra, en construir aquestes tecnologies a poc a poc. Perquè bueno, si pensem quan s'estaven desenvolupant els transistors, no, els 150, doncs l'última cosa que pensaria un enginyer o una enginyera de Bell és que amb un transistor avui dia tindríem un mòbil a la mà i estaríem fent servir TikTok. Moltes vegades les aplicacions apareixen després de tenir la tecnologia quan la gent pot començar a jugar. I bueno, és possible que amb l'ordinador quàntic... Pues...
Podem imaginar alguna aplicació, perquè segur que heu deixat en el cap i pensar què pot passar d'aquí a 15 o 20 anys.
Sí. Bueno, estem parlant de simuladors, estem parlant de computació, però hi ha altres aplicacions de la quàntica que, bueno, que ja són una realitat. Per exemple, una d'aquestes aplicacions de la quàntica, a banda de la simulació i la computació, són les comunicacions. Perquè parlaven que bueno, els ordinadors quàntics suposen un desafiament, aquesta criptografia, però la quàntica també proposa una solució. I de fet, hi ha protocols de comunicació on una persona es vol comunicar amb una altra o un estat es vol comunicar amb una altra que fan servir les lleis de la quàntica. Perquè parlaven que quan nosaltres mirem, aquest estat de superposició es col·lapsa. I això és una cosa que té conseqüències. De fet, hi ha protocols de comunicació que permeten assegurar-te de que si tu estàs parlant amb una altra persona o el teu país està parlant amb un altre país, si algú pel mig intenta interceptar aquesta comunicació, això fa que aquest estat de superposició col·lapsi. I això té conseqüències. Doncs tu et pots adonar de que algú està intentant llegir el teu missatge i pots interrompre. I aquestes aplicacions ja existeixen, hi ha empreses que funcionen amb això. Abans la Graciana es parlava també d'altres tecnologies quàntiques, es parlava de la cartografia, es parlava de la xarxa GPS. Pues, fins i tot la xarxa GPS funciona gràcies a que amb aquests satèl·lits que orbiten al voltant de la Terra hi ha uns rellotges atòmics que es permeten mesurar temps amb precisió de nanosegons, la milmilionèsima part del segon. I això és gràcies precisament a interrogar àtoms que estan en una superposició i això es permet mesurar aquestes diferències de temps tan petites que són necessàries mesurar perquè, si no, no podries localitzar la teva posició a una precisió de metres, com tenim avui. Doncs sí, hi ha moltes tecnologies que fem servir avui dia que fan servir la quanta.
Ah, sí, això ens proporciona seguretat.
Sí, és una de les aplicacions, és la seguretat. No només és un desafiament a alguns protocols de criptografia, sinó que, a més, podem garantir, gràcies a la quàntica, que aquest protocols de comunicació són segurs, perquè si algú estigués interceptant aquesta comunicació, ho sabríem. La física es permet saber-ho. Gràcies a que la quàntica es comporta d'una manera diferent a la física que estem acostumats.
Molt interessant. Creus que els simuladors quàntics podran transformar no només la física, sinó també la manera com pensem el coneixement científic? O sigui, comprendre el nostre entorn en la el nanomón?
Sí, o sea, és una pregunta oberta i, bueno, fer una mica, no?, pensar en el futur, com serà. I, bueno, pues, fa una mica de pudor, no?, pensar què passarà. Per ara, el que estem intentant és, nosaltres, com voler comprendre aquest món nanoscòpic, el que fem és mesurar coses que podem mesurar. Bueno, abans parlàvem d'astronomia, també, doncs pues, en astronomia va passar això, que durant molts anys, milers d'anys, nosaltres, com volíem explicar al nostre univers, estàvem limitats per les estrelles que podíem veure i els planetes que podíem veure de la Terra. I això, pues, era una limitació perquè, bueno, tu eres un subjecte passiu, només podies veure allò que tenies. I això, pues, ens va portar a errors. Durant milers d'anys van pensar que eren el centre de l'univers i segurament si haguéssim sortit d'aquí i ho haguéssim mirat al voltant, pues, hauríem vist aquí al mig i aquí un altre sol. Bueno, pues, pot ser, quan volem comprendre aquest món nanoscòpic, els materials, doncs de vegades estem limitats a mesurar un corrent elèctric o veure quines són aquestes propietats quan veiem si aquest material és aïllant i deixa passar el corrent o no. Bueno, aquestes maquetes, aquests simuladors quàntics, el que ens permeten és no només ser un subjecte passiu que, bueno, podem mesurar el que podem mesurar, sinó que fins i tot podem jugar amb aquests ingredients. Podem agafar un àtom, podem moure'l, podem canviar les seves interaccions amb l'entorn i això, doncs, ens dona, clar, és una revolució, podem jugar amb aquestes regles. I potser això, pues, ens permet comprendre millor algunes propietats que no només mirant allò que tenim no era tan fàcil de deduir. I això, bueno, està, és un camp de recerca obert que és fascinant i que tenim, bueno, hi ha molta gent investigant avui dia.
En fi, em quedo sense paraules. En el llibre feu servir la metàfora de les maquetes de Gaudí.
Sí.
Què ens diu aquesta imatge sobre com entenem i fem ciència?
Sí, bueno, quan escrivíem aquest llibre, el que van intentar és apropar-ho al públic general. És un llibre de ciència que està coeditat per la Societat Espanyola de Física i el que van decidir és que, bueno, no només volien quedar-nos amb, bueno, el nostre entorn de física, sinó que volien que fos accessible a tothom. I allò, pues, el que van fer és acompanyar tota aquesta física que expliquem en històries de persones, de científiques, que van acompanyar cadascú d'aquest desenvolupament. I un dels exemples que posem és el Gaudí, perquè el Gaudí, bueno, tothom coneix aquí el Gaudí, és l'arquitecte de la seva família i molts altres edificis, i ell tenia un desafiament molt gran, perquè ell no només volia construir un edifici, ell volia apropar-se tan a prop com pogués a la natura. I si mireu molt els seus arcs, veureu que no són arcs simples, no és un arc de mig punt, són arcs molt concrets, són arcs catenaris, que és la forma d'una corda que penja dels seus extrems. I, bueno, resulta que és geomètricament és la geometria ideal per a un arc que recolza el seu pes. Pues Gaudí no només volia fer un arc, el volia construir, volia aixecar una catedral. I aquest era un problema molt complicat per l'època. Avui dia tindríem software i ordinadors que ens dirien si aquesta estructura és estable o no ho és, però fa 100 anys, aviat celebrarem l'aniversari dels seus 100 anys de Gaudí, sí, de la seva mort, doncs no tenia aquesta tecnologia. Doncs el que va fer ell va ser maquetes amb cordes i pes que simulaven la càrrega estructural que suportaria el seu disc. I bueno, doncs nosaltres, a mi m'agrada pensar doncs que agafem el seu testimoni i fem servir una cosa molt semblant. Quan volem comprendre aquests materials endoscòpics, no podem fer aquests càlculs perquè els recursos que necessitarien són exponencialment grans, però sí que podem fer aquestes maquetes. I bueno, l'esperança és doncs que 100 anys després hem agafat aquest llegat i intentem construir maquetes que ens apropin més a la natura.
Has comentat que no volíeu que el llibre es quedés entenguen el món científic, mm-hmm, sinó que arribés a més planer. Com expliqueu la simulació quàntica sense perdre rigor?
Sí, era... Bueno, quan Alejandro i jo... Bueno, Alejandro va ser el meu codirector de tesi i ens van proposar fer aquest llibre. Pues van tenir unes converses de si el públic volien que arribés al públic general i que les nostres famílies, per exemple, poguessin comprendre-ho, pues havien d'abandonar el llenguatge de les matemàtiques, que per nosaltres és com tallar-nos un braç, perquè és el llenguatge natural que fem servir. I, bueno...
He de baixar, no...
Clar, i, bueno, no, això suposa pues, moltes vegades fent servir metàfores o petites imatges mentals que fins i tot, encara que no són totalment rigoroses, en tot el rigor, sí que com a mínim pues, intenten que el lector tingui al cap la intuïció que nosaltres tenim quan pensem en això. Abans hem posat l'exemple, no?, pues, d'una moneda que és a l'aire, i bueno, pues, fent servir aquestes metàfores intentant posar sempre on són vàlides i fins on són vàlides. I a més, bueno, pues, el que es van donar també l'oportunitat d'incloure il·lustracions al llibre. Doncs tenim a prop de 30 il·lustracions que intentem que són petites. Algunes són figures més artístiques, però hi ha d'altres que són esquemes que el que intenten és mostrar la física que estem explicant pues, amb una imatge moltes vegades és molt més clar que dos o tres paràgrafs de text. I bueno, pues, amb aquests recursos i acompanyats d'històries de ciències científiques que poguessin explicar la seva recerca d'una manera pues, més narrativa, poguéssim intentar pues, que fos el més proper possible les explicacions.
Quin paper juga la bellesa o l'elegància en la recerca teòrica? Per on va en aquests moments la recerca?
Sí, bueno, aquesta és una pregunta... clar, la bellesa és una qüestió subjectiva. Quan jo trobo bellesa, potser una altra persona troba un munt d'equacions que no tinc cap sentit, però jo crec que cadascú troba la bellesa a la seva dia a dia. No? Jo entenc que quan el Gaudí projectava els seus edificis, el trobava bellesa no només fer una cosa útil que pogués acollir a la gent de fe, no?, que anés a la missa, sinó que a més pues, pogués apropar a Déu en el seu cas. O bueno, pues, un escriptor, quan bueno, vosaltres que esteu fent periodisme, no?, pues, intenteu portar bellesa pues, a les explicacions que feu. Nosaltres a la ciència pues, també intentem portar aquesta bellesa. En el meu cas, jo soc físic teòric, jo trobo una gran bellesa al fet que fa 100 anys no coneixíem aquest món i avui dia pues, podem manipular-ho, podem controlar-ho. Jo crec que aquest salt, com a humanitat, pues, és molt interessant. Si parleu amb un físic, algun dels meus col·legues que són físics experimentals, estic segur que quan ells entren als seus laboratoris i veuen tota aquesta barreja de làsers, de fibres òptiques, de lent, pues el troben bellesa, que tota aquesta cosa, bueno, pues per a la persona de fora seria un desastre, que tot això funcioni per poder fer un experiment de quàntica, pues hi ha bellesa. I bueno, jo crec que en general la ciència, poder apropar-nos a allò que és desconegut, jo crec que és una cosa que té un molt valor més enllà de la part científica, sinó una part més humana.
Javier, en un minut, ens hem descuidat alguna cosa important en la nostra ignorància?
No, jo crec que hem parlat de moltes coses. Sí que, bueno, sí que amb aquestes històries que contem al llibre, el que intentem també és apropar la ciència a la gent, perquè moltes vegades quan parlem, com avui, de física quàntica, pues pensem en persones que estan molt allunyades, en persones com l'Einstein, que es queden molt a fora, però moltes vegades no se n'adonem de que la física o la ciència està fet per gent que és molt propera. I el que intentem en aquest llibre és, alguns d'aquests capítols, pues, contem històries de gent que és molt propera, que són espanyols, que són espanyoles, que treballen en un entorn. Parlem, per exemple, de l'exemple de Letizia Tarruel, que és una científica que tenim la sort de tenir aquí a Castelldefels, l'Institut de Ciències Fotòniques. Ella va muntar el primer experiment d'àtoms freds aquí a Espanya. O parlem també de l'Ignacio Cirac, que bueno, van tenir la sort de que va fer el pròleg d'aquest llibre, que bueno, avui dia és una persona molt important i molt reconeguda, però bueno, no hem de perdre de vista de que va haver un moment en què ell era un estudiant de doctorat amb moltes dubtes i molt somni, i bueno, pues, intentem reflexar també aquestes històries perquè, sobretot la gent jove, els nens i les nenes, si aquest llibre pues, acaba en una llibreria d'una escola i ho agafen, pues, que no només quedi aquesta història filosofia de la ciència, sinó també una història humana de, en què es poden veure reflectats i que, bueno, pues que poden veure que també hi ha un lloc per ells i per elles en la ciència.
Sí, us prologa Ignacio Cirac, que ha estat proposat pel Nobel més d'una vegada, no?
Sí.
És tot un personatge.
Sí, a nivell científic pues, va ser una persona molt important perquè va posar les bases de moltes d'aquestes tecnologies de les que parlem avui dia. I després, per la part humana, pues, és una persona que és molt senzilla pel nivell que té i fins i tot fa una gran feina només en fer la ciència i també en divulgar-la i formar les diverses generacions. Tant l'Alejandro com jo van tenir la sort de treballar amb ell a Alemanya durant un temps i bueno, pues, és una sort que tenim un espanyol, no? Que va néixer a Manresa i que a nivell mundial és reconegut per això. Crec que és un orgull i que és bo que es digui.
Heu tingut un feedback ja del llibre de gent que no està especialitzada en quàntica?
Sí, bueno, mentre estava escrivint sí que van passar l'esborrany a algunes persones i bueno, jo ara la major referència de com està arribant és el meu avi. El meu avi té 93 anys i ha decidit que era aquest moment d'aprendre física quàntica perquè com que ell havia escrit un llibre pues, s'ho està llegint i m'està donant molt feedback i bueno, pues, m'està dient que per primer cop està entenent a què em dedico, o sigui que ja amb això,
ja
el llibre està ja més està que justificat.
Exacte, sí. Molt bé.
Sí, doncs res, moltes gràcies, Javier Argüello, que és graduat en Física i Matemàtiques per la Complutense de Madrid, ha estudiat, com ha mencionat, bueno, mencionat, no, això no ho he dit, ha estudiat Física Teòrica al Canadà, també al Max Planck, Alemanya, Cirac. A més de tenir el Premi Nacional Fi de Carrera, Premi la Tesi Doctoral, ha estat reconegut pels seus articles de divulgació per participar al Big Bang i ara té aquest llibre. Doncs aquí acabem la darrera entrevista. Gràcies, Javier. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Torna'ns a dir si publiques un altre llibre. Gràcies, Goretti. Gràcies, Quima. Anem al comiat.
Fenòmens naturals, especial Setmana de la Ciència.
Hem arribat al final, doncs, d'aquest especial de Ràdio Ferrer dins la Setmana de la Ciència a través del programa Fenòmens Naturals. Ha estat un veritable plaer compartir aquests temps amb vosaltres. Esperem que us animeu a participar en més activitats científiques que, de fet, ja ho feu, els que esteu aquí. Fins demà diumenge, els nostres oients tenen temps per gaudir de la Setmana Ciència i de les seves activitats. Desitgem que durant aquest programa, sentint-nos, us ho hàgiu passat també com nosaltres i que si aconseguim que algun estudiant es decideixi dedicar-se a la recerca, haurem fet molt, perquè ens calen científics. I si mentre cuineu o feu altres activitats o simplement esteu caminant, ens apreneu una mica de ciència i ens feu sentir que la nostra feina té un sentit. Aquest programa es publicarà a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona en un enllaç que trobareu a fenomensnaturals.net, a iVoox i a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, que podreu recuperar a través de la web de Vilaurània. Hem d'agrair de nou els investigadors que han fet possible aquest programa, sense ells no tindria sentit, Júlia Àries Martorell, que ens ha fet veure com caminaven els fòssils que van trobar en la noia fa 15 milions d'anys, a Graziana Ramazzini, que ens, amb motiu del 650 aniversari de l'Atlas Català de Cresques, Abraham, ens ha parlat de l'evolució i la importància de la cartografia, a Trini Cadafau, que ens ha parlat de l'astrònoma Maria Assumpció Català i Poc, que va dirigir la tesi doctoral i va ser una dona molt completa en tots els sentits i les facetes de la vida d'una persona i d'una dona, i a Javier Argüello Luengo, que arran de la publicació dels seus llibres simuladors quàntics ens ha explicat de manera comprensible aquesta qüestió tan complexa per els ciutadans de peu. Agraïm al públic que ens ha vingut a veure, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres en directe. Volem agrair també a les persones de Vilaurània que ens han acollit i que ens han ajudat, especialment l'Adrià. Doncs gràcies als companys de Ràdio Ferrer, gràcies Quima Parra, conductora del programa Tal com Raja, Maria Goretti Mas, del programa Finestra Oberta, i Alejandra Sánchez Illa Vederde, que tot i no haver-nos pogut acompanyar avui, li hem d'agrair que la preparació i que sigui professora dels tallers de ràdio de Vilaurània. També vull agrair les persones de l'equip que han treballat sigilosament, Andrés Llost, a la taula de so, i a la nostra regidora, Eugènia Cortés. S'acomiada Cristina Junyent, conductora del programa de Ciència i Fenòmens Naturals a Ràdio Ferró, la ràdio comunitària de Vilaurània. I tanco amb una frase d'Isaac Asimov, que era un prolífic escriptor i que molts de nosaltres ens va fer interessar-nos per la ciència i comprendre-la millor, que ell deia: «Escric per la mateixa manera que respiro, perquè si no ho fes, moriria». Doncs a nosaltres ens passa això amb la ràdio. Adeu i fins l'any vinent.
A reveure.
Ràdio Ferró, la ràdio comunitària de Vilaurània.